migdia, al Mirall, COPE Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. La Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona va acollir diumenge passat al matí la missa diocesana de clausura de la desena Trobada Mundial de les Famílies. En un ambient festiu es va viure la celebració amb espiritualitat, en comunió des del sagrament de l'Eucaristia i també amb obertura i balanç del que van ser els 4 dies últims de la setmana passada en què, des d'un format multicèntric, l'esdeveniment es va viure a l'Arxidiòcesi de Barcelona com també a totes les esglésies locals. El bisbe auxiliar Sergi Gordo, que va presidir la missa, va destacar que la institució familiar és un gran instrument per a una societat millor i per un món amb més amor. En la mateixa línia, Sergi Gordo va fer una crida a enfortir la proximitat de l'Església a totes les realitats familiars, incloent-hi les de les parelles trencades o les famílies reconstituïdes. El bisbe auxiliar va defensar, a més, que les famílies han de ser realitats obertes a la societat i generadores de consol i companyia. Per la seva banda, en representació del Secretariat de Pastoral Familiar de Barcelona, la seva codirectora Dolors Parellada va explicar que aquests dies l'arxidiòcesi ha estat un privilegiat espai per compartir. Després de l'Eucaristia i d'uns minuts de música, es va fer la connexió amb l'Àngelus del Papa Francesc, que havia presidit el vespre anterior, dissabte passat, la missa de clausura a nivell mundial a Roma. Com a comiat, el bisbe Sergi Gordo va animar totes les famílies a sortir per testimoniar els valors que acullen i a contribuir a tot aquest treball compartit ara per l'Església de manera sinodal, un treball basat en la crida del Sant Pare a caminar junts. Benvingudes a aquestes iniciatives que plantegen des de l'Església la família en positiu. Avui a la taula de testimonis presentarem la jornada de responsabilitat en el trànsit que es viurà aquest diumenge a l'església que fa camí a Catalunya, també, com sempre, el primer diumenge de juliol. Ho farem amb el responsable d'aquest àmbit a l'Arxidiòcesi de Barcelona. Repassarem, d'altra banda, el que han estat aquests últims 4 dies, unes jornades anomenades Setmana per la Pau Arcadi Oliveres, organitzades per Justícia i Pau i altres entitats. I també comentarem una altra activitat d'aquests últims dies i fins aquest diumenge, com són les festes dels barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona, en honor a Sant Pere. Tots aquests temes amb un resum de notícies i la música d'inspiració cristiana avui amb Xavier Morlans us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues aquí a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions del Jorge Martínez aquesta setmana a les vies de so, de la Montse Roset a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa. Obrim ja la taula de testimonis. Se celebra aquest diumenge la 54a jornada de responsabilitat en el trànsit, amb el lema Maria es posà en camí. A partir d'aquesta frase del capítol primer de Lluc, l'Església fa seu el missatge universal de la sensibilització i la crida a la prudència al volant, a la carretera. La jornada i el missatge coincideixen amb el primer diumenge de juliol, també amb l'augment de la mobilitat per l'estiu, alhora que es tracta del diumenge més proper a la festivitat del patró dels conductors, Sant Cristòfol, que és el 10 de juliol. Els bisbes de la Subcomissió Episcopal per a les Migracions i la Mobilitat Humana, en el seu missatge per aquest any, posen Maria com a model de servei i d'ajuda als altres. Destaquen que, com la Mare de Déu, cada dia hi ha milions de conductors, homes i dones, que agafen el vehicle o el transport públic i es posen en camí per anar a la feina, a fer gestions, a visitar malalts, familiars i amics o, senzillament, a passar amb la família uns dies de descans. En aquest llistat destaquen els qui es posen en camí per ajudar els altres a casa o als hospitals i els qui s'aturen a socórrer altres quan a la carretera han patit un accident de trànsit. En aquesta jornada hi són especialment present els problemes dels transportistes i altres professionals de la carretera que, a més, s'enfronten aquest any a la pujada dels preus dels combustibles i del manteniment dels seus vehicles, cosa que disminueix el poder adquisitiu tan necessari per mantenir la seva empresa i tirar endavant la família. Malgrat les dificultats, però, inviten a compartir la festa de Sant Cristòfol, interrompuda per la pandèmia aquests dos últims anys, com un moment per compartir junts un aperitiu o un dinar amb la família i els amics en fraterna i joiosa harmonia. Ens acompanya uns minuts Francesc Torné, responsable de la Pastoral del Trànsit de l'Arxidiòcesi de Barcelona. Senyor Francesc Torné, bona tarda, benvingut.
Bones. Hola, bon dia.
Què vol comunicar a l'Església aquest any en una jornada de responsabilitat en el trànsit especialment necessària després de dos anys de restriccions per la pandèmia i entre les ganes de normalitat?
Aquest any, la jornada de responsabilitat en el trànsit, tenim de tenir present la responsabilitat personal per evitar accidents i anar aconseguint una circulació més convencional i, per tant, millor per tothom. Aquest any hem escollit, el lema escollit és Maria es posa a caminar.
Aquest any, d'altra banda, la jornada de responsabilitat en el trànsit incideix en l'actitud de posar-se en camí, que té grans possibilitats però també riscos. Quines prevencions cal emfatitzar tenint en compte aquest aspecte tan important?
Les prevencions són respectuoses i complir les normes i intentar zero accidents mortals, tant en ciutat com en carretera. I l'esforç que tenim que fer les autoritats i organismes dedicats a la mobilitat són molt seriosos. Tot això, l'accident, pues, provoquen seqüeles de per vida o víctimes mortals. I això hem d'intentar, pues, que cada vegada ser més conscients.
Senyor Francesc Torné, responsable de la Pastoral del Trànsit a l'Arquebisbat de Barcelona, quines celebracions eucarístiques, benediccions de vehicles per Sant Cristòfol o altres activitats destacaria vostè de cara als propers dies?
Sí, enguany les celebracions, pues, se fan a la plaça Sant Jaume. Com cada any hi ha cotxes clàssics i fan una volta per diversos carrers, el carrer Regomir, i van a fer una volta pels carrers. I les celebracions d'aquest any de Sant Cristòfol, pues, a la plaça Sant Jaume, com cada any, se reuneixen cotxes clàssics que fan voltes per Barcelona, pels carrers de Barcelona, i després van al carrer Regomir, que fan la seva benedicció. I també se veu que es fan pastissos del volant de Sant Cristòfol. I també en un altre lloc, a l'avinguda diagonal de la plaça número 6 de, sembla que és a Barcelona, a la capella de Sant Cristòfol, pues fan benediccions del barri de les Corts.
I quin sentit dona l'Església a la prudència i al compliment de les lleis quan es condueix un vehicle a la via pública?
El sentit que dona és la consciència de fer el bé amb una conducció adequada i respecte com a forma d'estimar l'altre com a un mateix.
Molt bé. Parlem amb Francesc Torné, responsable de Pastoral del Trànsit a l'Arxidiòcesi de Barcelona. Tenint en compte la inflació i la pujada dels preus dels carburants, quin és el missatge de l'Església per als transportistes, per als conductors de transports públics i per a altres persones que passen moltes hores a la carretera i en moviment?
Sí, els conductors i els transportistes professionals estan veient com cada dia els ja estan pujant els preus del carburant, manteniment dels vehicles, i estan disminuint el seu poder adquisitiu. I ens agradaria veure els conductors i transportistes amb ganes de veure'ls junts i passar pàgina de tot això que estan passant per la pandèmia, la guerra, tot una mica en general.
I finalment, senyor Torner, com valora l'Església les noves possibilitats de mobilitat, com ara els patinets elèctrics o altres petits vehicles d'ús personal?
Sí, cada vegada la gent va més amb patinets, bicicletes. És una realitat. I són més dèbils amb els altres vehicles, clar. Els fa més vulnerables amb els accidents, el qual això implica que els conductors han d'extremar les precaucions envers els patinets i bicicletes. I els conductors dels patinets i ciclistes tenen que ser conscients de la seva debilitat i extremar la precaució, perquè cada vegada hi ha més accidents a les ciutats per a d'aquests patins i bicicletes, que tothom va una mica més a la seva. Tothom té que prendre consciència de d'uns amb els altres. Per això aquest any és el lema de Maria es posa a caminar.
Moltes gràcies, senyor Francesc Torner, responsable de la pastoral del trànsit a l'Arxidiòcesi de Barcelona. Que vagi molt bé. Bona jornada de responsabilitat del trànsit aquest diumenge i fins una propera ocasió.
Moltes gràcies i fins una altra ocasió. Adéu, una abraçada.
D'altra banda, s'ha celebrat aquesta setmana, entre dilluns i ahir dijous, la Setmana per la Pau Arcadi Oliveres, un esdeveniment que ha volgut ser un espai de trobada obert a la participació de tota la ciutadania. Els organitzadors, Justícia i Pau i altres entitats amb vocació interreligiosa, busquen oferir una possibilitat real, viva i dinàmica per repensar entre tots el futur desitjat per a la nostra societat. Durant 4 dies s'han realitzat diverses activitats per diferents espais de la ciutat de Barcelona. Aquests actes han buscat mantenir viu el missatge i el llegat de l'estimat Arcadi Oliveres, que va presidir Justícia i Pau durant uns quants anys, fins al 2014. Els actes que s'hi han fet són el conversatori, on els joves han pogut plantejar totes aquelles inquietuds i demandes sobre el futur a 2 eurodiputats, el Happening, que ha estat la realització d'una performance basada en la denúncia i la transformació, la Pau del Cor, que ha estat un acte interreligiós i molt simbòlic per fer sentir la calma i la pau, celebrat aquest dimecres, i la Plaça del Diàleg, l'esdeveniment que més iniciativa ha tingut per tornar a portar el missatge d'Arcadi Oliveres als carrers, amb espais artístics, musicals i de debat i conversa. A més, durant l'acte d'inici que es va fer dilluns, es va presentar una entrevista a Arcadi Oliveres que van fer 2 mitjans, concretament La Directa i El Crític. Ens acompanya Miquel Torres, director de Justícia i Pau a Barcelona. Bona tarda, benvingut. Què és i què vol ser la Setmana per la Pau Arcadi Oliveres que s'ha fet aquesta setmana a Barcelona?
Un recuperar aquesta cosa de que els carrers doncs s'han d'omplir de la gent, de la bona gent i dels crits, no? De llibertat, de pau, de no violència, de reconciliació, de diàleg, de recerca continuada, no? De la població, de la ciutadania, per tal de fer viu aquell llegat que l'Arcadi ens va deixar, no? El que no volem és que quedi perdut a l'internet o a les biblioteques i que especialment la gent jove no reconegui aquell llegat, no? I per tant, com desenvolupar-ho a dia d'avui, actualment, des d'unes línies, un enfocament molt més ecofeminista, multicultural, interreligiós, interconviccional, pacifista, realment, i recuperar aquest esperit que Barcelona i Catalunya doncs, han tingut sempre, no? D'un país de pau.
Molt bé, l'acte de més impacte ha estat una vetlla interreligiosa per la pau que ha tingut com a nom la Pau del Cor. Es va fer dimecres al vespre a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Presentada per la periodista Rosa Maria Calaf, va oferir música de Ràbit Goldsmith, també amb la presència de l'alcaldessa Ada Colau, la consellera Lourdes Ciuró i la directora general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Yvonne Griley. Què destacaria d'aquesta vetlla pública?
És la primera vegada que a la ciutat de Barcelona es congregaran més de 20 tradicions espirituals diferents, no? També conviccions humanistes, atees i agnòstiques també diferents, però que totes acabem plegades compartint aquest desig de pau, no? I aquesta cultura de pau, no violència, activitats en xarxa que representin realment una possibilitat real de crit, no?
Parlem amb Miquel Torres, director de Justícia i Pau a Barcelona. Com va sorgir la idea d'organitzar aquesta Setmana per la Pau amb el nom d'Arcadi Oliveres, que ens va deixar ara fa poc més d'un any?
Pensàvem de fer un memorial digne de l'Arcadi Oliveres, no? I no sabíem què fer, realment. El que ja s'havia fet alguna vegada, no? Amb en Joan Gomis o amb... Doncs, bueno, i imaginant, van sortir les idees. Cal dir que ha estat molt bonic perquè ho han treballat juntament amb la família, no? Llavors, la família ha estat sempre com la supervisora i l'acompanyant de tot aquest procés, no? I, per tant, és un projecte que la família s'hi sent còmoda. No, la idea no és endiosar la figura de l'Arcadi, sinó que el llegat, realment, com el fem possible ara, no?, en aquest país.
I què creu, senyor Miquel Torres, que pot aportar un esdeveniment com aquest de 4 dies al compromís de la nostra societat per la pau, més enllà de les creences i, com diu el Papa Francesc, amb totes les religions unides?
Recuperar aquesta consciència col·lectiva de que tota persona humana som iguals i la idea principal d'aquest humanisme compartit, cadascú que li digui com vulgui, no?, és viure en pau, no? Uh-huh. I, per tant, tot això... amb la pandèmia, les guerres actuals i les que duren anys, doncs s'ha confós molt, no? Llavors hem acabat aplaudint més pressupost per la militarització. I sense cap dubte, no, ens estem equivocant. Això no és pau. Però tampoc és pau no tenir educació pública i de qualitat, o sanitat, no? I per tant, doncs, aquesta cosa de la pau comporta, doncs, una vida digna per tothom.
Moltes gràcies, Miquel Torres, director de Justícia i Pau a Barcelona i organitzador de la Setmana per la Pau Arcadi Oliveres, des de dilluns passat i fins ahir dijous. Fins una propera ocasió. D'altra banda, parlem dels barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, el casc antic de Barcelona, que han celebrat aquests dies festa major amb motiu de la solemnitat de Sant Pere i Sant Pau, que va ser aquest dimecres, com cada 29 de juny. La missa solemne a l'església de Sant Pere de les Pueles va marcar el moment més intens de la commemoració, una celebració religiosa que va donar pas a la coca beneïda de Sant Pere, una traca final, el repic de campanes, el ball de gegants i un pica-pica final. Aquests dies també s'ha viscut una jornada per a la gent gran, així com un record als difunts de l'últim any i moltes altres sorpreses. Tot des de dimecres de la setmana passada, el dia 22, i encara fins aquest proper diumenge, 3 de juliol. En parlem amb Olga Bizuete, membre de la Comissió de Festes dels Barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, el casc antic de Barcelona. Benvinguda al Mirall, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Com és la festa major de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera? Com la definiria?
La festa major del casc antic dels barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera és una festa oberta a tothom, és una festa oberta al barri, on tornem a recuperar els carrers i les places i gaudir dels nostres carrers, no?, i del nostre barri. És una plaça on tothom hi té cabuda, on des dels més petits fins als més grans, passen per totes les edats i tots els gustos, tenen el seu espai.
Quines són les grans activitats que s'han fet aquests dies, sobretot el dia de Sant Pere?
La festa aquest any va començar el dimecres 22 i amb el pregó i vam poder gaudir d'una revetlla a l'Arc de Triomf, al Passeig Lluís Companys, i queden moltes activitats durant aquest cap de setmana, concerts diversos, més gegants i tot tipus d'activitats. El dia de Sant Pere, el ser dimecres aquest any, s'han fet moltes activitats, hi ha hagut diverses coses, però el que més gran hem viscut nosaltres ha sigut el nostre seguici i la celebració solemne de la missa.
I com són els gegants de la parròquia de Sant Pere de les Pueles, dels quals vostè és responsable, i quina és la seva aportació a la festa major?
Els gegants de la parròquia de Sant Pere, simulant uns reis, el Pere II el Gran i la Constança de Sicília, i els gegants petits són els seus dos dels fills que ells van tenir a la vida real, i són l'Alfons el Franc i la Isabel de Portugal. Nosaltres celebrem la nostra festa de Sant Pere i durant aquest cap de setmana tornarem a sortir per la festa major.
I finalment, senyora Olga Bizuete, com viu la gent del barri aquestes festes de Sant Pere?
És una festa que es viu de manera intensa amb l'aspecte de que hi ha moltes activitats, de que és ple estiu, fa molta calor, la gent té ganes de sortir al carrer i més aquest any després de viure 2 anys d'una festa peculiar marcada per la Covid, aquest any hi ha molta gent al carrer, hi ha moltes activitats a l'aire lliure i això la gent del barri ho agraeix. Es comparteix, la gent està animada i participant de manera molt activa.
Moltes gràcies, Olga Bizuete, per haver-nos acompanyat. Ella és la responsable de la comissió de festes, una d'elles, del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Ha viscut la festa de l'apòstol Sant Pere aquests dies, especialment dimecres. Que vagi bé, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, fins aviat, que vagi bé.
I ara arribem a la recta final del programa i us proposem escoltar una versió de la coneguda cançó Que la pau ens acompanyi, que s'interpreta sovint a la nostra litúrgia a Catalunya, que ha elaborat Xavier Morlans, el teòleg, sacerdot i cantautor de música d'inspiració cristiana, ens proposa aquesta adaptació poètica dedicada a Ucraïna, al Sudan, als països necessitats que envien refugiats per necessitat i que han de ser acollits amb l'Evangeli a la mà.
Ucraïna, com si venen del Sudan, res d'això no ens amoïna, per nosaltres som germans. Si uns fugen de la guerra,
i mentre compartim amb tots vosaltres aquesta cançó, que també ens ambienta aquest diumenge 14è durant l'any, repassem algunes notícies breument. El Palau Mercader de Barcelona acollia la setmana passada la presentació del nou postgrau en cultura religiosa, una formació que ofereixen conjuntament la Universitat de Vic i la Fundació Badruna Catalunya Educació i que començarà el gener vinent. El curs busca que tots els claustres educatius tinguin un referent en cultura religiosa. El monjo benedictí Jordi Puigdevall va ser ordenat divendres passat diaca durant la missa conventual del monestir de Montserrat, que va presidir el bisbe Sergi Gordo i va estar concelebrada per l'abat Manel Gasc i per tota la comunitat benedictina. Jordi Puigdevall va néixer a Porqueres, al Pla de l'Estany, té 39 anys, és llicenciat en Economia i actualment cursa el grau de litúrgia al Pontifici Institut Litúrgic de Roma. I tornen aquest estiu les trobades d'animadors de cant per a la litúrgia de Montserrat, adreçades a les persones a les quals els agrada el cant i la música litúrgica. És la 52a edició i tindrà lloc del 25 al 30 de juliol, dirigides per Aïda Espel, del 8 al 13 d'agost sota la direcció d'Isabel Pla i del 15 al 20 del mateix mes sota la direcció de Jordi Martí. I encara alguns apunts més. Des de dimarts, les persones cegues de tot el món ja poden veure amb els dits la Torre de Maria de la Sagrada Família. El temple va inaugurar la maqueta tàctil que s'ubica al Museu de la Basílica i que ha estat cedida pel grup social 11. El cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona, va destacar en aquesta presentació que ara la Basílica fa una passa més cap a la inclusió. La maqueta és una peça a escala 1.25 i està accessible perquè les persones amb discapacitat visual puguin conèixer fins a l'últim detall de l'estrella lluminosa que corona la torre des del desembre passat. I Càritas Catalunya reclama un desplegament més ambiciós de la renda garantida de ciutadania. Les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya consideren que el desplegament d'aquesta prestació és insuficient i queda curt davant l'emergència social, on una de cada 3 persones viu en exclusió social a casa nostra. El darrer informe FOESA a Catalunya alertava que el 2021 només el 28% de les persones en situació de pobresa severa eren perceptores de la renda garantida de ciutadania. A més, el maig passat, només unes 173.000 persones n'eren beneficiàries, xifra insuficient per arribar a totes les persones en situació d'exclusió al conjunt de Catalunya, segons afirma Càritas Catalunya en aquest comunicat. I completem aquest resum explicant-vos que el patronat de la Universitat Ramon Llull va nomenar dimarts passat el doctor en Publicitat i Relacions Públiques i catedràtic Josep Antoni Rom com a nou rector d'aquesta universitat. El mandat s'iniciarà l'1 d'octubre i l'acte de presa de possessió serà el dia abans, el 30 de setembre. I fins aquí el Mirall. Gràcies per la vostra companyia. Tornem, si Déu vol, divendres vinent a 2:15 aquí a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Bona setmana, adeu-siau.
Un dia i altre.